tengamos claro, bueno, se vuelven otra vez a casa, pero mientras tanto, ante estas precipitaciones, lo mejor es salir, ¿no?
Això quan la major part de les Balears estan en alerta taronja per fenòmens costaners adversos. Durant el poc que queda d'aquest dijous i la matinada que arriba, es poden produir ratxes de vent d'entre 50 i 80 km per hora. Així arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 100 en punt a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. En els temps que vivim, s'ha de tenir valor per defensar els principis que tants anys hem estat construint entre tots. Democràcia, llibertat, convivència, respecte, valors universals que es van desfilant en discursos dissenyats a cop de titular de xarxes socials. S'ha de tenir valor per defensar certs valors avui dia i també molta calma. Tu em valores, que canta així tan aviat. Valor, valor és la paraula d'aquest programa i és la qualitat o el conjunt de qualitats que fan que alguna cosa o alguna persona sigui preuada, és a dir, que valgui. Ens podem demanar, per exemple, quin és el valor d'una obra literària, quin és el valor nutritiu d'un aliment o quina és la nostra escala de valors. De tot això en xerrarem avui, com també del coratge, que també és sinònim de valor, i del preu pecuniari en què es manifesta aquest valor.
Mira, niño, oye, mándale flaco, venga, güey. Mira, quiero más, solo dilo, solo dalo vida.
Notícies fresques. Indra perd en dos dies més de 1.300 milions de valor a la borsa després de que es frenés la fusió amb Escribano. El Bitcoin perd quasi la meitat del seu valor en només 3 mesos. L'entitat BBVA cedeix 8.000 milions a la borsa. El valor cau més del 5% després de publicar resultats i això malgrat la millora del 30% en els dividends. Per tant, ens demanam com funciona la borsa de valors. Valor és igual a preu? Què fa que guanyi o perdi valor una empresa? Cristian Rodríguez, assessor financer, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, gràcies. I d'avui en triar la paraula való, com a paraula polisèmica i eix conductor d'aquest programa. I clar, való també mos ha duit a pensar en la borsa de valors, que jo crec que és una entitat que la majoria coneixem això de nom, perquè surt a les notícies, però que segurament no sabríem explicar massa bé. Començant definint què és exactament la borsa de valors.
Mira, pues, la manera més senzilla, posant una analogia, pues és com anar al mercat. És a dir, nosaltres anem al mercat perquè hi ha gent que ven els seus productes, alimentació, roba, el que sigui, i hi ha gent que ho vol comprar. Mm. Aleshores, la bolsa de valors és el mateix, però amb actius financers. Hi ha gent que vol comprar actius financers i gent que els vol vendre. Uh-huh. Actius financers, doncs, bàsicament accions, bonos, i és el mercat on els compradors i els venedors se troben per comerciar.
Uh-huh. Allò, tenim en ment aquest mercat i qui hi participa i per què existeix una borsa de valors?
Mira, les bolses de valors existeixen, fa molt d'anys que existeixen, de fet, la primera bolsa de valors va néixer a Holanda l'any 1600, ha evolucionat molt, però la base segueix sent un poc la mateixa. Les empreses, quan una empresa vol créixer, el que necessita és cercar nous inversors, gent que li aporti capital per poder desenvolupar, doncs, el seu negoci o el seu creixement. Aleshores, sortir a bolsa el que te permet és això, és trobar nous inversors que vulguin invertir dins el teu negoci. Uh-huh. I, evidentment, amb expectatives de cara al futur de poder guanyar doblers. Uh-huh. I qui participa? Pues hi participen inversors, gent que el que vol és invertir els seus doblers.
Uh-huh. I ara m'has fet pensar en aquella imatge on toquen la campaneta i diu ja som a borsa, i tothom amb una alegria allò incontinguda. I diries que la borsa reflecteix el valor real de les empreses o només les expectatives?
Un poc de cada. És a dir, en el final, doncs, una empresa té uns actius, té un negoci, té una facturació, i tot això se tradueix en un valor, que és el que hauria de valer aquella empresa en aquell moment. Ara bé, la borsa el que fa és descomptar expectatives. És a dir, si tenim expectatives de que una empresa hagi de guanyar més doblers en el futur, lo normal és que el preu d'aquesta companyia pugi. Sí. I al revés, si les expectatives són negatives, lo normal és que el valor baixi. Uh-huh. En el final, és el valor real, però les expectatives, evidentment, són molt importants.
Val, determinen també aquest valor. I hi ha un refrany que diu allò de mira, aquesta obri sa boca i puges pa dues pessetes. Més o manco, diu així. El valor d'una empresa també pot pujar o baixar, no? En qüestió d'hores sa borsa. Per què? Què passa? De què depèn?
Mira, doncs depèn bàsicament de les notícies que puguin sortir sobre aquesta empresa. Si són bones notícies o males notícies. Mira, posant dos exemples. Imaginem una empresa petrolera que comunica que ha descobert un nou jaciment que podrà explotar, doncs en el qual podrà produir més, els seus beneficis creixeran, i el normal és que doncs, aquesta empresa, en un moment donat, quan s'anunciï aquesta notícia positiva, doncs les accions pugin automàticament. Sí. O al revés, imagina una empresa farmacèutica que comunica que un dels seus medicaments han descobert uns efectes secundaris negatius que no havien contemplat abans, la qual evidentment se traduirà en menors ventes, caiguda de beneficis, i el normal és que el preu de les accions baixin. Sí. És a dir, segons les notícies, si són positives o negatives, i quan més positives o més negatives, doncs més pugen o baixen en el moment que se coneix la notícia.
Uh-huh. I això no sé fins a quin punt és manipulable, Cristian, perquè, clar, me puc callar coses o em puc llançar d'altres que me convenen.
En principi, això és un mercat regulat i la manipulació del mercat és un delicte. Uh-huh. És a dir, si se coneix a posteriori, perquè això se coneix a posteriori, evidentment, que una notícia s'ha llançat, és una notícia que és falsa, que el que buscava un moment donat era provocar una reacció d'aquestes, doncs evidentment això right. és inclús un delicte, la manipulació dels mercats.
És perseguible.
Se pot donar, supos que alguna vegada se pot donar, però és un fet... crec que inclús delictiu.
Molt bé, és punible, sí, sí. I xerram de valor, hi ha diferència entre valor i preu? Abans comentàvem valor real i expectatives. Hi ha diferència també entre valor i preu?
Mira, per respondre a aquesta pregunta, podríem anar a una definició que va fer en Warren Buffett, que és un dels majors inversors dels més coneguts a nivell mundial, i Warren Buffett va dir una vegada que el preu és el que se paga i el valor és el que se rep. Sí. En el final, el preu és un acord econòmic.
Sí.
O sigui, dues persones acorden determinar un preu per un bé o per un servei. Sí. Ara bé, el valor que pugui aportar aquest bé o aquest servei pot ser superior o inferior en el preu. Uh-huh. Aleshores, això és un efecte secundari, no? És a dir, una cosa és el que pagam per un bé o un servei i una altra cosa és el valor que podem rebre.
Sí,
que, com
sí.
dic, pot ser superior o inferior.
I de valor és la nostra paraula i ja veus que dona de sí en molts aspectes i parlaven de la reacció de la borsa, del mercat financer, a el que passa en el voltant. Tu recordes algun moment en què el mercat reaccionés de manera especialment emocional?
Mira, si me n'anem a un fet relativament recent, si me n'anem a l'època de la pandèmia, doncs aquí vàrem tenir moviments, tant a la baixa com a l'alça, molt bruscos dels mercats financers.
La por al Covid-19 es troba al darrere de la caiguda del 7,96% enregistrada a la borsa espanyola avui dilluns. És la sisena major caiguda de la seva història recent.
És a dir, quan mos vàrem veure tots confinats a casa nostra davant d'una pandèmia mundial, doncs que era un fet pràcticament inèdit, evidentment la sensació natural que té qualsevol persona és de por, és d'inquietud. Què passarà els pròxims dies? Què passarà en les pròximes setmanes? Aleshores, la por és el que té un moment donat a vendre-ho tot, recuperar el que tinguen en aquests moments i ja ho veurem.
Clar.
Aleshores, aquí hi va haver una sensació de pànica molt forta en els mercats financers.
Total, sí,
d'igual manera que quan se va anunciar que ja s'havia descobert la primera vacuna, automàticament la bolsa se va disparar aquell dia.
Uh-huh.
Perquè al final era quan començàvem a veure un poc la llum en el final del túnel i dius, mira, pues, ens sortirem d'aquesta. Uh-huh. Són dos moments de moviments molt bruscos, tant en un sentit com en l'altre.
Uh-huh. Oh, important, i s'entén perfectament amb això, el funcionament de la borsa. I xerrant de valors, també se parla d'inversions en valors socials o ambientals. Això és una tendència real avui dia?
Sí, en el final, les empreses neixen, creixen i s'adapten en els canvis de la societat. És a dir, avui en dia pues, cada vegada hi ha més consciència en temes medioambientals, energies renovables, energies netes. Aleshores, hi ha empreses que estan invertint molt de dobbers en desenvolupar tecnologies relacionades amb aquestes energies, d'igual manera que en surten altres de noves. Aleshores, són tendències que són tendències de la societat i que, evidentment, també se reflexen a les empreses i, per conclusió, a la bolsa.
Uh-huh. I, Cristian, avui que tenim la tecnologia tan a mà i també la borsa tan a mà, quina importància té l'educació financera?
Mira, l'educació financera és bàsica en general, no només relacionat amb el tema de la borsa, sinó en general. És a dir, a lo llarg de la vida d'una persona, el més normal és que a un moment donat o hagis de menester dobbers, per exemple, doncs he de demanar una hipoteca per poder comprar-me una casa, o que puguis tenir dobbers. Pues imagina pues, que reps una herència.
Sí.
Aleshores, estiguis en una situació o en l'altra, tenir una educació financera mínima, bàsica, al final pues, te podrà defensar davant de mals consells que te puguin donar. Sí. És molt important també l'assessorament financer, poder tenir un bon assessor que te pugui guiar en aquests moments, però tenir una educació financera mínima o bàsica jo crec que és molt, molt important avui en dia.
Molt bé. I, Cristian, anem acabant. Que t'apareixi acabar amb una idea clau que la gent hauria de recordar sobre el funcionament de la borsa? Pot ser el que acabes de dir, educació financera.
Educació financera, evidentment. I mira, hi hauria dos principis que jo crec que són bàsics quan xerran d'invertir en borsa. El primer i més important és invertir els dobbers que no hem de menester en el curt plaç. Si jo tinc una previsió de que menys d'un any, un dobbers que tinc, els he de menester, no els he d'invertir a borsa, perquè me pot anar molt bé, però també molt malament. És molt volàtil. I després, i aquesta és la part un poc més complicada, és no deixar-se endur per les emocions. Uh-huh. És a dir, quan més nervis allà, a més això és, sempre surt a les notícies, no? La borsa s'enfonsa, divendres negre, pànic. Uh-huh. En aquests moments és quan he d'intentar tenir més sang freda. Que no és fàcil, perquè la reacció natural possiblement sigui el contrari. Mm-hmm. Però hi ha que intentar tenir molta sang freda en aquests moments. I també, evidentment, no deixar-se dur per l'eufòria. De nou, l'assessorament financer és important, però bueno, són uns conceptes bàsics que crec que qualsevol persona que se plantegi invertir a borsa hauria de tenir en compte.
Perfecte. Idò, Cristian Rodríguez, mos ha encantat xerrar amb tu a partir d'aquesta paraula valor, entendre els moviments de borsa, que és el que significa assessor financer. Mos ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de les 1.500 monedes, tres àmfores, llums, joies, escultures i espases que el Museu de Mallorca ha recepcionat procedents d'un expoli, no semblen gens falses, però haurem de veure quin valor tindran. Ho contaven avui els companys de Vetres Notícies.
1.500 monedes espoliades no està malament. De totes les èpoques, és com a conjunt, crec que és una de les coses a destacar. Però també vos he de dir que poden tenir qualque sorpresa dins aquestes caixes, perquè no ho han pogut obrir.
Ara el Museu de Mallorca ha recepcionat aquestes peces amb l'objectiu d'inventariar-les i analitzar-les per part de tècnics especialistes en patrimoni per determinar el seu valor patrimonial i històric. Posteriorment, les peces amb més valor s'exposaran al públic.
A partir d'ara, el Consell de Mallorca, el Departament de Patrimoni i el Museu de Mallorca comença a inventariar tot aquest material i a fer una valoració científica aproximada del valor patrimonial de totes aquestes peces arqueològiques.
Tres estrangers residents a Mallorca són investigats en aquesta causa, acusats dels delictes d'espoli i de contraband de material arqueològic.
Ja ho heu sentit, i aquesta notícia d'avui mateix ens situa la importància d'entendre el valor del nostre patrimoni més enllà del valor econòmic.
Concepció Bausà de Mirabó, doctora en Història de l'Art, professora universitària, mestra de mestres. Com estàs? Benvinguda.
Bon dia, Rafeli. Molt bé, com sempre.
Gràcies per ser amb nosaltres avui, que han triat la paraula valor com a eix conductor d'aquest programa, i pensàvem en el valor de l'art, i que valor no sempre vol dir econòmic. Volem entendre el valor de l'art i del patrimoni. Per això t'han cridat quan xerrant del valor de l'art, Concepció, de què parlem exactament? Perquè no només és econòmic, hi ha moltes dimensions.
I tant. Mira, quan xerrant del valor cultural de l'art, realment ens referim en allò que aporten les obres o que han aportat a la història de l'art. Uh-huh. Avui en dia això potser no ho tenim tan clar, no? Uh-huh. Però és cert que cada obra d'art o cada autor important el que fa és afegir, de qualque manera, qualque cosa en el discurs de Sartre. Per exemple, ho tenim molt clar amb autors molt famosos, no? Leonardo da Vinci, evidentment, era un autor fantàstic que va aportar molt a la seva època, però que encara avui inclús està aportant coses. O, per exemple, els artistes impressionistes, que amb la seva pinzellada, amb la seva visió de la llum o de l'instant fugaç, ens varen ensenyar que l'art no té per què ser sempre una manera de representar la realitat molt fidel, no? Sinó que pot ser molt més lliure, molt més ràpida. I varen aportar moltíssim a les avantguardes. Així que autors com aquests el que varen fer és que la història de l'art realment evolucionar. Això és el valor de l'art, diríem, no? Per nosaltres.
I tot això ho hem de donar a conèixer, perquè diries que és important que una societat entengui el valor de l'art i del seu patrimoni.
Bueno, jo crec que per diverses coses. La primera, perquè una societat que disfruta la cultura, una societat que entén l'art d'una manera profunda, pot entendre moltes altres coses. És a dir, de qualque manera, la sensibilitat envers l'art, sigui que sigui, plàstic, musical, etc., mos acosta a significats profuns de l'existència humana. I, per altra, és una ocasió perquè tothom pugui gaudir més de la vida.
I no està malament, eh? Com a valor tenim els valors de l'art, del patrimoni. Tu fas molta feina a Mallorca, a les illes, però sobretot a Mallorca. Hi ha obres o espais a Mallorca que tinguin un valor especial per la comunitat, més enllà de l'interès turístic, que ja sabem que també és un valor?
Sí, moltíssimes. I un patrimoni molt ric, sobretot perquè som unes illes, i també molt desconegut, perquè no hem tingut, a lo millor, l'interès en descobrir-lo suficientment. És a dir, el fet de ser unes illes i de no haver intervingut en conflictes bèl·lics en primera línia moltes vegades, mos ha ajudat a conservar moltíssim de patrimoni. Si tinguéssim en compte que Palma és una de les ciutats amb més patrimoni, podríem dir, pràcticament d'Europa,
ja.
Però a la ment mos sorprendríem.
Sí, sí, tant. Sí, sí.
I a dins les cases encara se conserva molt d'aquest patrimoni. Mm-hmm. I això és realment un tresor que hem de protegir.
Justament aquest dimarts vareu presentar un llibre que jo crec que tindrà molt de recorregut. Hi havia molta gent amb ganes de conèixer Pintura mural a Mallorca, segles XVI a XIX, que signen na Concepció Bossà Mirabó, en Quixerram, na Catalina Cantarelles i n'Isabel Adrobé. Pintura mural, que trobam també en moltes cases mallorquines. És una gran desconeguda.
Exacte. Aquest és un llibre que vàrem presentar dimarts i que tornem a presentar dia de nou a Vall de Mosta. El presentarem a Palma, Cort, i el tornem a presentar a Vall de Mosta, a la Fundació Cultural Coll Verdolet. És un llibre realment que mos ha donat molt de feina perquè el que volíem era posar en valor, precisament, una realitat desconeguda, que és la pintura mural. Uh-huh. Aquella pintura que els nostres avants passats feien sobre les parets i que moltes vegades està degradada o ha desaparegut gràcies a l'humitat tan habitual, no? I abans, aquestes pintures poden ser molt cultes, el cas, per exemple, jo que sé, de casals importants, Can Morell, és a dir, el casal Solleric avui en dia, Can Vivot, i tants altres casals que tenen realment sostres pintats amb motius mitològics, polítics, etc., d'autors més consagrats, però també hi ha moltes pintures populars a dins les cases, de gent que decorava les seves parets amb devocions, amb motius una mica més humils, de vegades decoratius, però que, sigui com sigui, mos expliquen també la mentalitat d'aquella gent. I clar, és un patrimoni, realment, és una herència del passat que hem de conservar. Amb això tenim molta responsabilitat, tant les institucions públiques com els propietaris particulars.
Sí, això me fa pensar en els reptes de conservar i protegir el patrimoni a les illes avui, sobretot amb exemples com els que ara mos has posat. Quins diries que són aquests reptes?
Jo crec que el primer repte de tots i el més urgent que tenim és conscienciar la població. perquè progressivament se va perdent l'interès per aquestes coses, notant molt entre els estudiants i a les escoles que totes les disciplines humanístiques van retrocedint i al mateix temps que ho fan se va perdent aquest interès per el patrimoni. Llavors, el patrimoni realment és una herència cultural que mos diu qui som i de on venim. Si perdem això, estem ficats dins el món de la globalització, dins aquest món actual tan trepidant que al final mos permet oblidar fàcilment qui som i de on venim.
Per tant, aquí reivindicar el paper de museus, d'escoles i també de mitjans de comunicació a l'hora de fer difusió.
Sí, perquè si no se visibilitza molt aquest patrimoni, és molt, molt fàcil que se perdi. I, a més, se fa quasi de manera orgullosa, no?, en funció de la contemporaneïtat i de lo nou, etc.
Tu ets una dona que fa molts anys que te dediques a la història de l'art, a la conservació del patrimoni, a la difusió. Hi ha alguna obra artística patrimonial que t'hagi copsat especialment?
La veritat és que no podria dir una, n'hi ha moltes. N'hi ha moltes. Aquí, si hagués de recomanar alguna cosa propera, recomanaria visites pausades, per exemple, a llocs molt desconeguts. La darrera que vaig fer amb els alumnes eren els Banys Àrabs, que és un lloc, curiosament, molt turístic, però que si tu hi vas en Sivent quan no hi ha ningú i estàs allà tot sol, pots arribar a imaginar com era aquella cultura tan llunyana en altres i tan adelantada en el temps. Crec que és com una petita joia ficada dins Palma, no? Però, per exemple, després tenim exemples també meravellosos com la Llonja, un espai immens i una innovació tecnològica increïble, la de Sagrera.
És una bona idea perquè a vegades aquests llocs més turístics les deixem de banda i també són un descobriment diari per tothom. Parlam amb Concepció Bausà de Mirabó, que és doctora en Història de l'Art, que és professora i divulgadora. Parlam d'aquest valor del patrimoni que va molt més enllà de l'economia, dels euros que li puguen posar alguna cosa. I justament, Concepció, vàrem llegir l'altre dia que escrigueres sobre les oposicions que s'han obert en el Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, on denunciau que el temari d'Història de l'Art pràcticament ha desaparegut. És a dir, no se demana aquesta especialització ni aquests coneixements a l'hora de preservar el patrimoni. Què implica això?
Sí, això, desafortunadament, té unes implicacions a llarg plaç molt greus, perquè el fet de que la història de l'art desaparegui en favor d'un temari molt més tècnic, de gestió, administratiu, etc., fa que realment se valorin altres perfils, no tantes de la història de l'art, i que se tingui un desconeixement dels valors històric-artístic que tenen totes aquelles obres que se suposa que aquesta institució hauria de protegir. És a dir, si el que està dins un departament de patrimoni que ha de protegir aquest patrimoni, necessitam tenir coneixements precisos, tècnics i, a més, especialitzats sobre el mateix. I ara mateix això no s'està assegurant. Pensam que això, en el futur, pot ser terrible, perquè enmig de l'especulació immobiliària i el desig de transformar immobles, per exemple, se necessita realment un control i una dedicació molt, molt acurada.
Això està en marxa o pot haver una aturada i que se reculi?
Ara mateix està en marxa. Jo res més desitjaria que se pogués recular, perquè crec que patirem les conseqüències a llarg plaç, realment. Necessitem gent que controli el patrimoni i que protegeixi els seus valors.
I per això s'ha de conèixer, i s'ha de conèixer molt bé, i per això hi ha persones que ho han estudiat i que han fet d'això la seva professió. Con a Concepció Bausà, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Com sempre, avui, la paraula valor també ens ha ajudat a fer difusió del nostre patrimoni i quedi aquí també aquesta denúncia. Gràcies, Concepció.
Gràcies a tu. Coral.
lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no, no confundas precio con valor, amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte.
Amor, amor al arte.
Siempre empapado y a cielo abierto.
Amor, amor al arte.
Lejos del desierto de lo cierto.
Amor, amor al arte.
Ese corazón en tu balanza.
Amor, amor al arte.
Pero por lo visto no te alcanza.
Amor, entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Balears, comencem a Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Don't want your love anymore. Don't want your
kisses, that's for sure. Hi ha valors que no cotitzen a la borsa i que són un valor afegit més valuós que l'IVA, perquè transformen vides com l'humor, el clown i les arts escèniques. Eines indispensables per a l'entitat Educa Clown, que va fundar i de la qual és formadora Fanny Guerrero. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa.
I no, gràcies per ser-hi. Impossible pensar en Educa Clown i no somriure, Fanny. Quin és el vostre valor com a entitat?
Tenim molts, moltíssims. Però jo crec que per a mi, et vull contestar així medio en castellà, no medio en mallorquín, el més important, crec, és que per a nosaltres el centre del nostre treball és la persona. Adaptamos el nostre treball, la creativitat, l'art, el clown, la música, a la persona o a los usuarios con los que vamos a trabajar. Uh-huh. Eso sería un poco nuestro valor, ¿no? Más grande.
Contamos en quins entorns feis feina, fa feina Educa Clown.
Mira, nosotros nacimos para trabajar nuestro primer proyecto. Trabajamos con niños y niñas y adolescentes que han sido retirados de sus hogares por abusos, maltrato, abandono, por un sinfín de situaciones complicadas que no pueden vivir con sus papás. Entonces viven en centros, los tutela LIMAS y luego pues se vuelven a ir a casas o allá o donde sea, ¿no? Pero ellos, mientras están esperando un sitio donde ir, están viviendo en unos centros de primera acogida y nosotros empezamos a trabajar con ellos. Ahí empezamos con dinámicas teatrales, con teatro, con plástica, bueno, con todo lo que tenga que ver con herramientas artísticas para mejorar su calidad de vida que están allí, ¿no? Y luego, a raíz de ellos, empezamos a llevar a residencias a las personas, a nuestros grandes, a la tercera juventud, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y a salud mental con Ipsmia, ¿vale? Uh-huh. Que es otro servicio muy grande y trabajamos con adolescentes que, bueno, que tienen algún tipo de complicación de salud mental, ¿no? Eso es un poquito los sitios donde vamos en este momento.
L'Institut de Balears Salut Mental, que són els passos que fan una gran feina i que hermós que pugueu
treballar, participar, col·laborar amb entitats com aquestes. Tu diries que hi ha resistència inicial davant Sumó en entorns sanitaris, potser ja no tant, en entorns més seriosos, no sé. Hi ha resistència? Vos miren un poc i aquests s'acabenen ara.
No, yo tengo que decir que en general hay una súper buena acogida, ¿no? O sea, a veces llevo muchos años haciendo formaciones en este caso vamos a decir en empresas o con personal que tú te crees que va a tener una resistencia grande, y es verdad que la primera impronta es un poco a ver qué vas a venir a hacer, ¿no? Pero en el momento que empiezas, a los 5 minutos ya yo he encontrado una acogida y un cariño muy grande. O sea, la gente, todos en general, ¿no? Al final el juego y el humor nos relaja y nos une. Uh-huh. Seas presidente o seas profesor, ¿sabes? Sí, o sea, no tiene nada que ver, ¿no?
Què passa quan un infant connecta amb el joc i amb el riure?
Yo creo que la cosa no es el niño, es el adulto. Yeah. El niño lo tiene, yeah, ¿no? De forma realmente, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando el adulto conecta con el juego y con el humor, conecta con el niño.
Sí.
Y entonces hay un vínculo y una manera de comunicarse muy diferente, porque no es el adulto que viene a jugar con el niño o no es el adulto que viene a contarte la chapa de cómo tienes que lavarte el diente. No, es que si lo estás haciendo jugando y haciéndolo con él y te ríes y te equivocas, habláis el mismo idioma, entonces es como una conexión, es una autopista directa de comunicación, ¿sabes? Cuando, o sea, que realmente es el adulto que cuando conecta con el juego y con el niño, entonces automáticamente conecta con el niño que tiene delante, ¿no?
Molt bé. I imagina que també el joc, un ambient distès, humor, ajuda a aflorar molt de sentiments i a explicar moltes coses, no?, que potser t'agordaries per tu.
Moltes. Te abren, te da confianza. Te comunicas desde otro lugar, más de tú a tú. Es como que te es horizontal totalmente.
I això ho deu veure molt clarament quan feis feina amb els joves i amb els grans, amb aquesta quarta joventut, amb aquests grans de les residències. Quins efectes veus?
Mira, en la residencia los efectos son diferentes, porque es una etapa vital distinta también, yeah, ¿no? Entonces eso es más un tema de acompañamiento, es un tema de cariño, es un tema de miradas, es un tema de recuerdos, es un tema de sentarte al lado de una persona mayor y mirarle, cantarle, tocarle, es un tema mucho más... Yo diría como sensible, como lento. El tiempo es diferente, es otro ritmo. Es otro ritmo.
Com, no sé, vosaltres estàveu fent feina, ja m'ho explicava, sobretot en quin entorn, en els entorns, però tu també apliques humor i es clown en el món de l'empresa, no?
Totalmente.
Com se trasllada? Com ajuda a la comunicació o, per exemple, a la gestió de conflictes?
Nosotros lo llamamos píldoras de humor porque son un poquito meter el humor en sitios donde muchas veces no lo hay, ¿no? Cuando nos volvemos adultos jugamos a ser jefe, a ser director, a ser empresario, a ser político, cada uno tiene su rol, ¿no? Y es muy interesante porque yo también soy adulta, ¿eh? Entonces también tengo mi rol, ¿no? Yo voy como la fundadora de y todo es un rol. Pero en el momento que metes el juego... Todos nos volvemos horizontales, como te explicaba antes, ¿no? Entonces ahí pues es muy fácil que nos entendamos un poco desde otro lugar. Con lo cual el humor y el juego rompe un poco las jerarquías. Y esto hace que a la hora de solucionar un conflicto o a la hora de que el grupo se una, lo hace desde un lugar como personas, no como jefes o como institución o como mi posición económica o social. ¿Vale? Entonces, claro, des d'ahí nacen una manera de comunicar-te muy diferente.
De fet, aquest dimarts vareu fer una píndola d'humor per començar bé l'any, no? Com va anar? Què va passar en aquest ambient?
Bueno, claro, que te lo diga yo tampoco tiene, ¿no? Que te voy a decir que somos la leche. Entonces, claro, imagínate, tendrías que preguntárselo a alguien que vino a participar. Pero yo desde fuera puedo decir que las personas que participaron, la mayoría no se conocían entre ellas, y en una hora nos fuimos de ahí todos mirándonos a los ojos, riéndonos y sabiendo más o menos, como conociéndonos. Eso sería un poco, creo que lo que consigues, ¿no? Porque claro, con una horita tampoco vas a conseguir.
Ja ho dius, és una píndola, per tant, una llavoreta que se col·loca allà. Per entendre que les coses poden anar d'una altra manera. I anem acabant. Fanny, quin és per tu? Te demanaria el valor d'un somriure. Quin és per tu?
Para mí la sonrisa nos une a todos, hace que nos querramos, ¿sabes? Que nos miremos a los ojos. Tú cuando te ríes con alguien en ese momento, te miras y le quieres, aunque luego a lo mejor luego te cae fatal, ¿eh? Pero en el momento que tú te estás mirando y riendo, sí, ahí hay algo, hay un vínculo. Entonces yo creo que sería la unión para mí.
I amb aquest vincle amb na Fanny Guerrero, li desitjarem molta sort a Educar Clown i a tu també per tot el que tinguis per davant. Fanny, moltíssimes gràcies.
A tu, guapa, moltes gràcies.
Quan somrius, el món somriu amb tu. Quan tu rius, el sol brilla més llum. Però quan plores, arriba el mal temps, tot torna fosc i trist, i tothom vol tornar a sentir com rius. Perquè quan rius, el món somriu amb tu. Quan tu rius, el sol brilla amb més llum. Però quan plores, els nígols ploren amb tu. Són llàgrimes d'amics que volen tornar a sentir com rius.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Tres ràdios, coneixement. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Missatges de veu, trucades urgents, són paraules indiferents. Mirades sensuals, gestos suggerents, són mentides.
Valós titula aquesta cançó. Valor ha estat la paraula polisèmica del programa d'avui. Esperem haver fet un capítol també amb Valor, que haguem après algunes coses i encara en queden per compartir. En Miquel Soler ha estat en el control tècnic i ens toca baixar la barrera amb una dona que podríem definir com de valors i coratge.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Pati de Luque, fundadora, CEO de Fàbrica de Valientes, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Muy bien, muchas gracias, Araceli.
Molt contents de tenir-te, una dona valenta, però bé, això ja ho anirem veient. Si te dic valor, que te venes cap primer de tot, Pati.
Bueno, evidentemente lo que siempre enfocamos cuando hablamos de valor o valentía es la palabra seguridad y la palabra confianza.
És una hermosa paraula, valor, és una paraula molt polisèmica i crec que aquesta polisèmia també la duis molt ficada a l'ADN de Fàbrica de Valientes, perquè hi ha aquesta confiança, no? Hi ha aquesta seguretat i també hi ha un coratge.
Tal cual. Nosotros esa palabra, por eso me ha gustado mucho la pregunta, nosotros la llevamos más a la parte cotidiana, es decir, o sea, no a la parte de imprudencia, porque nosotros creemos que el valor necesita una preparación y estar un poco bien entendido. Y la parte de coraje para nosotros es incluso levantar la mano y decir no puedo con todo. Eso es tener coraje y valor. Valor es cambiar de opinión. No es no tener miedo, sino decir, bueno, a ver qué hago ahora con este miedo. Y es eso, hacer. O sea, también va muy asociado, antes he dicho confianza y seguridad, y quizá también un poco de acción, ¿verdad?
Ja, sí, de fer, efectivament. D'actuar, conta-mos super resumit, però perquè els oients que no vos coneixen coneguin Fàbrica de Valientes, què feis, quin és el vostre objectiu?
Vale, pues sí, nosotros somos una empresa pues educativa, experiencial. Nosotros creamos recursos, herramientas, pero sobre todo experiencias para acercar la parte de gestión emocional y la parte de habilidades que necesitamos hoy en día en este mundo tan incierto y maravilloso que nos gusta pues aprovechar, ¿no?
Uh-huh. I feis molta feina amb al·lots, amb joves, uh-huh. I mira, xerrant de valor, tot d'una, la segona frase de la definició de Fàbrica de Valientes a la seva web diu: el valor de les persones és independent de les seves notes, manco etiquetes uh-huh. acadèmiques i més valor a la intel·ligència emocional. Mira, dues frases i dues vegades que repetim la paraula valor. Això vos mou, no? El valor de les persones.
Tal cual, es decir, el mundo, es verdad que todo el mundo tiene que esforzarse y obtener el mejor que pueda ser, o sea, ser lo mejor que pueda ser, pero de ahí a etiquetar académicamente en un muy encorsetado, eso es lo que no me parece bien, porque hay veces que hay personas que se quedan fuera de juego por eso. Y luego la parte de que con una muy buena gestión emocional, eso se da la vuelta muchas veces y la parte académica incluso resurge. Por eso vemos que también funciona, ¿no?, todo uh-huh. esto.
¿Qui toca esa porta de Fàbrica de Valientes? Conta-mos alguna activitat concreta o el fil de ses activitats sí. concretes que estàu fent per entendre també qui pot sí. tocar esa porta de Fàbrica de Valientes.
Claro, pues nosotros organizamos desde los campamentos de verano en los que entrenamos todas estas habilidades, aparte de toda la parte deportiva y diversión esperada, y sobre todo también para, porque al final nosotros creemos que todo el mundo se cae, todo el mundo tiene tropiezos en la vida y es mejor no evitarlos, o sea, los papis no hay que proteger tanto, sino dar herramientas para cuando pasen estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte de esto, hacemos también trimestres o cursos en el extranjero. Sobre todo en Estados Unidos es nuestro punto fuerte, porque también vemos que muy bien preparado y acompañado, ahí está, eso sí que es un valor añadido, otra uh-huh. vez volviendo a la palabra valor. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Molt bé, sí. I de totes aquestes activitats que fan molta feina en la gent jove i on també posau eines de creativitat, la cultura uh-huh. de l'esforç i habilitats emocionals. Aquí hi ha molta feina a fer, perquè a vegades les emocions les amagam perquè dèiem, no vull mostrar tristor, no vull mostrar que estic enfadat, però les emocions són importantíssimes i la gestió de les emocions més que més, no, Pati?
Total, total. Y mira, nosotros llevamos desde 2012 haciendo esto. Es decir, ahora la ventaja que se nos ha puesto encima de la mesa es que está ciertamente de moda, pero al final, gracias a Dios, pues se permite visibilizar más, expresar más, es decir, y entrenar más. Al final, todo esto se entrena, es decir, el valor mismo se entrena, es decir, no uno a veces no nace con eso, sino que se entrena. Entonces, todo esto, pues igual que se entrena en mates o en inglés, creemos que toda esta parte de gestión emocional tiene que estar mucho más incluida en las aulas de una manera transversal, no hace falta asignaturas, y para eso pues nos encanta usar esa maravilla que es la creatividad, ¿no? El valor también del pensamiento creativo aplicado a todo, y vemos que funciona.
Clar, funciona. Què passa a un al·lot que arriba un dia a Fàbrica de Valientes i un altre dia ja diu: ei, ja mos veurem un altre dia, no? Què passa? Passa un temps després d'haver aplicat els vostres coneixements. Quina transformació se produeix en un jove de Fàbrica de Valientes?
Pues yo creo que sobre todo las dos palabras que te he dicho al principio y la que tú también has mencionado, que es la palabra de recordarle que siempre se muevan por unos valores, que esos valores van cambiando, ¿no? Entonces, esa personita pues nos gusta pensar que adquiere pues eso, más confianza y más seguridad. Uh-huh. Y con eso es que se te puede venir lo que venga en el mundo. Entonces, vemos esa complicidad que se genera, que no es magia, no que hacemos nada, es simplemente recordarle cosas que ya tienen, ¿no? Uh-huh. Pero de una manera, pues eso, muy creativa, muy de hacer, y entonces cuando uno aprende haciendo, pues el aprendizaje es mucho mayor también, ¿no?
¿I canvia la seva escala de valors des dia 1 al dia que acaben la formació?
Yo creo que, o cambia o se enfoca más. Más que cambiar es que muchas veces no nos paramos a pensar en qué valores me mueven, y a nosotros nos gusta mucho pues dar herramientas para que eso lo vayan y lo vayamos, porque también con papis o con quien haga falta se hace, recordar la importancia que tiene de tener una vida con intención, con ese valor, pues, y valores sobre todo, sí.
I que vos demanen sobretot els joves? Saben acabant quan s'apunten a una activitat de fàbrica de valientes?
Bueno, les gusta la parte de que combinamos la parte de gestión emocional de una manera muy activa y muy, no le quiero llamar divertida porque hay veces que no es la palabra, pero para que lo entiendas así rápido. Entonces, claro, ellos vienen buscando es un espacio donde no se juzga, que eso también es vital, y donde les recuerda, al final están ahí y ya les encanta decir, soy valiente, o sea, la palabra de ser valiente y poderlo... Verdad, también sí, expresar. Sí.
Soy valiente, que és un poc el vostre claim, no? El vostre lema que surt de Fàbrica de Valientes. I de res, molt de projectes per endavant. Estic segura que teniu molta feina, Pati. I avui, Pati De Luque, creadora, CEO, formadora de Fàbrica de Valientes, mos ajuda a baixar la barrera del programa. Podríem xerrar molt de temps, però a la ràdio es tens a zo. I t'he de fer les dues preguntes finals d'aquesta secció, Pati. Algun costum, algun hàbit abans d'anar a dormir que t'ajudi a dormir millor?
Sé que sonará un poco atópico, pero agradecer. Es que es como básico, ¿sabes? Y esto también me encanta inculcarlo a la gente de mi metro cuadrado, de cerca, porque creo que funciona. O sea, dormirte tranquilo, haya habido lo que haya habido, agradecer es lo mejor. Y escribirlo, pues también.
M'encanta. No sé si és un tòpic, però t'he de dir que cada vegada ho sent més quan faig aquesta pregunta, i això també m'agrada. Hem passat de consultar el mòbil a agrair.
Sí.
Això també està molt bé. I te demanam una cançoneta per baixar la barrera del programa fins demà. Quina mos proposes?
Bueno, pues la verdad que la canción que os he propuesto antes, pues es una canción que es muy especial para mí, porque como toda mi familia estamos más o menos separados bastante, pues es una canción como que cada día, además yo cada noche la suelo poner, porque se llama Come On and Get Your Love, o sea, es como que al final, la letra no va muy por ahí, pero al final es tener el valor de ir a por ese amor, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que al final es como recordar que tenemos cosas buenas todos y que siempre tengamos personas, ¿no? Pues esta canción es algo así especial.
Molt bé, i la música que també uneix independentment de la distància i dels quilòmetres que ens separin. I de Pati De Luque, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres per ajudar-nos a baixar barrera, i molta sort.
Gràcies a ti, Arceli, gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.